Bé, comencem. Bona tarda a tothom. Avui us voldria presentar amb el Miguel Vila.
Vila.
Que és professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i és autor de diverses monografies i de més de 350 articles de temàtica històrica. Aquí en tindrem alguns exemples. A més a més, després de la conferència, qui vulgui escriure algun, doncs cap problema. També és assessor de la revista Sapiens. I sobretot les seves recerques s'han orientat preferentment al tema de la demografia i els aspectes econòmics i socials de la Catalunya moderna. Quan diem moderna, estem parlant en termes historiogràfics, és a dir, història moderna seria la que va, diguem-ne, més o menys, és una conversió dels historiadors de la caiguda, diguem-ne, de Constantinople, el 1453, fins, diguem-ne, a la Revolució Francesa, el 1789. És una conversió, perquè això serveix per Europa i per als llocs tots de l'oest, però es fa així perquè d'alguna manera s'ha de fer, no? Doncs ell és especialista en aquest tipus d'aspectes de la Catalunya moderna, de demografia, economia i societat, i a més també té altres temes d'interès, altres àrees d'interès, com són, per exemple, i aquí teniu algun exemple, el món de la jurisdicció, la justícia també en l'època moderna, un tema del que més o menys avui parlarem, que és l'atemptat, l'intent de regicidi contra Ferran II, un tema que crec que m'interessa i que també s'agrada parlar, si no ara, potser el sopar, que és el bolonyisme, que és un tema polèmic, però ja m'agrada que sigui polèmic. La immigració occitana, i aquesta ja està lligada amb temes de demografia, però és un altre tema que a nosaltres, ja dic, si no pot ser ara, el sopar, el tema de demografia, perquè quan dic algú busca, a veure si et vol
fer.
I a més a més té un tema que l'interessa, que és perquè és per proximitat, no? Que és la història de la conca de Barà i de Rocafort de Caral. També està molt vinculat, no sé si cal que ho digui, però si algú interessa doncs sabrà quina vinculació té amb l'antigual, amb la conca de Barà, que és d'allà i de Rocafort de Caral, no? I a més a més treballa per aquest poble. Des de l'alcalde de l'alcalde. Bé, aquí teniu un recull de la seva feina. Teniu, per exemple, aquest volum sobre la documentació de l'Arxiu de Poblet, el llibre articulat per Pau Rei, també teniu una revista dels Caratxos Gascons Francesos, de l'Universitat de Ciutadana Catalunya, la comunitat de llesa catalana a través dels documents, juntament amb el document de l'Anguer, del Valentí, i també hi ha una, que és el que, sobretot, toca, diguem-ne, aquí a Rocafort, de Caral. Doncs que Rocafort també està prop d'un altre poble que va patir la guerra civil, llavors es pagava, quan va patir la guerra civil, i va patir la repressió també després de la separació. Bé, avui en Valentí ens parlarà sobre la guerra civil catalana i l'atemptat contra Ferran II. És a dir, se'n parla d'un tema de capdalt a l'història de Catalunya, la guerra civil, que va tenir lloc entre 1462 i 1472. No m'hi fas més, ho dic amb ell, i després, com sempre, tindrem un torn de preguntes i respostes, que és el que fem habitualment. I tinguin ganes de continuar, perquè jo sap que hi ha el sopar, i vulgui, doncs, a partir de dalt, perquè a partir de la porta de veu, doncs, soparem i mantindrem. Continuarem amb el bloc. Gràcies.
Bé, bona tarda. Moltes gràcies per la presentació que sempre és escaient i oportú de centrar el conferenciari, de centrar-ho des de tots els punts de vista. I també moltes gràcies, dic, ve sincerament per haver-me convidat parlar avui del que és un esdeveniment capdalt de la història baix medieval o dels inicis de la modernitat a Catalunya, que és la Guerra Civil. La Guerra Civil, que com ha estat dit amb exactitud, es va desenvolupar del 1462 al 1472. Però hi ha una explicació, podem dir que clàssica, del tema. Ens centrem en primer lloc en quines van ser les causes que hi van conduir. En segon terme, parlarem del desenvolupament del conflicte bèl·lic armat, molt per damunt, i dedicarem una tercera secció a donar compte de les conseqüències, que van ser de moltíssim relleu. Mireu, des del compromís de Casp, des del 1412, a la Corona d'Aragó regnava una casa castellana que era la Trastàmara. Aquesta circumstància havia conduït la mort, sense descendència, del rei Martí l'Humà, el 1410. El seu fill Martí el Jove havia mort arran de la batalla de Sant Luri, les arenes sardes, a l'intent de controlar una vegada per totes els irlandistes sards. Per tant, s'ha de saber que van pagar un peatge altíssim per aquest intent de control d'una illa de la Mediterrània Occidental, que va ser l'estancament de la dinastia. La figura de Benet XIII, del Papa Luna, la família aragonès del Luna, que acabaria en Japanúscola, va ser decisiva perquè es muntés una assemblea de compromisaris, de tres compromisaris per regne, de cometes, que havia de decidir qui succeiria Martí l'Humà, el que finalment acabaria sent el darrer comte de la casa de Barcelona. L'elecció de Casp va venir viciada pels interessos aragonesos i valencians i sobretot per l'actuació d'una persona que posteriorment seria canalitzada, un dominic de nom Vicent Ferrer, que no s'ha d'oblidar que era compromisari a Casp, així com ho era el seu germà Bonifaci. Per ser escollit monarca a Casp calia no només tenir la majoria dels vots, entenem-se un mínim de 5, el que hi havia, com he dit, 9 compromisaris, sinó que, com a mínim, havia d'haver sortit un vot de cada regne. És a dir, que si haguessin sortit 3 vots aragonesos i 2 vots valencians per votar Ferran I, el d'Antequera, no hauria estat suficient. Em va caldre un vot català que va ser emès per Bernat de Gualdes, un membre de la ciutadania honrada de la ciutat de Barcelona, decididament antiobjadista. L'altre gran candidat de Casp, n'hi va haver fins a 5 o 6, depèn de com es miri, era el comte d'Urgell, Jaume d'Urgell, que el trobarem amb posterioritat. Bé, Ferran el d'Antequera, conegut amb aquest nom perquè havia guanyat aquesta plaça malaguenya als morrins, els musulmans, és qui a partir de 1412 és el comte rei de Catalunya-Aragó. Tindrà un regnat breu, molt curt, haurà aconseguit ser rei gràcies als diners de la seva muller. Les mullers de Trastàmara sempre van ser molt importants, i en veurem en la Cosa de la Guerra Civil una altra, d'aquests casos. Estava casat Ferran I amb Eleonor d'Alburquerque, coneguda com la rica Imbra, això que li he sentit. I els diners de la seva muller, el fet d'haver posat l'exèrcit a la frontera entre els colons de Castella i d'Aragó, per pressionar, va al paper de Vicent Ferrer, el paper de la gent que gravitava voltant de la cartoixa de Portaceda del camp del Túria va ser definitiu perquè Ferran arribés en Torrentes. Ferran seria substituït per Alfons, conegut com el Magnànim. Alfons el Magnànim va ser qui va conquerir el regne de Marcos, una altra vegada amb sang i amb diners catalano-aragonesos. Ho explico perquè l'historiografia castellana després ha fet d'això una empresa seva, amb la figura del gran capità, Gonzalo Fernández de Córdoba, les famoses batalles i batalletes d'inici del segle VII, Cerignola, Gaeta, Garigliano, que havien de contra els francesos. I aquests territoris van quedar absolutament desmembrats i separats del cos català amb la creació del Consell d'Itàlia a mitjans segle XVI, en darreries del regnat de Carles, l'emperador Carles, i del seu fill, Felip II de Castella, el Prudente. Bé, Alfons va tenir un llarg regnat de l'any 16 al 58 del segle XV. Va morir sense descendència. De fet, era altament difícil que la seva muller, la Regna Maria, quedés embarassada perquè mantenien relacions a distància. Maria va ser deixada com a lloctinent de Catalunya mentre Alfons gaudia de les belleses de tota índole de la ciutat de Nàpols, amb diferents amants i amics pensades. Va morir en sense descendència legítima i el seu tron va ser ocupat pel seu germà Joan. Després d'aquest període d'escurs inicial hem arribat, sense una mica, a la figura de Joan. Joan és l'únic rei, o com de rei, si volen, que té un àlies o un renom poc presentable, cosa que ja informa una mica de quina ha estat l'opinió que ha merescut de l'historiografia romàntica i tradicional. És conegut com el descregut o el sense fe. Val a dir que tenim altres reis, com Pere, que també l'anomenem el cerimonió en detriment del punyalet, que va ser un punyal que es va fer per expulsar els privilegis de les unions aragonesa i valenciana, no? I també en tenim alguns altres, que el cap d'Estopa, que no fem servir massa segons quins àlies. De tota manera estem en minoria respecte a la corona de Castella, on hi ha el cruel, l'indolent, l'impotent, i tot un llarguíssim, etcètera, del qual doncs, no cal abundar aquí. Bé, Joan era lloctinent de Catalunya des de 1454. I molt important, Joan era rei de Navarra, perquè s'havia casat amb la reina Blanca, Blanca de Navarra, l'any 1408. El fet de ser rei de Navarra i lloctinent de Catalunya suposa que es trobem davant un governant experimentat, que ja des de la lloctinència havia emanat una política proclin als interessos de la busca i de les remences. Després veurem quins eren uns i els altres, o segurament si els saben, ho aixecarem una mica. I a més, i aquest és el punt que s'ha volgut clau, l'enfrontaven greus diferències amb el primogènit, Carles de Viana, el príncep Carles, que també era hereu del regne de Navarra. La situació, amb moltes conseqüències, a casa nostra, es va començar a enverinar a Navarra, perquè tant el rei com el seu fill es creien en dret a ocupar el tron de Navarrès després de Blanca, l'esposa i mare, respectivament, que es va esdevenir el 1441. Per què? Perquè el testament de Blanca era un testament enverinat. Un testament que havia deixat molt poc clares les opcions i que deia, entre d'altres coses, que Carles no es podia titular rei de Navarra sense el consentiment del seu pare. tenint en compte com estaven les relacions, era molt difícil d'obtenció d'aquest consentiment. L'acord entre pare i fill es va signar el gener del 1460, es coneix com la Concòrdia de Barcelona, i va durar molt poc. Pràcticament no s'havia assecat la tinta del document i havia quedat en paper mullat. Què va passar? Que el pare, Joan, volia que, per raons de política internacional, el seu fill es casés amb una princesa portuguesa, mentre que Carles tenia planejat de prendre per muller la infanta Isabel. La infanta Isabel era una germanastra d'Enric IV de Castella, que acabaria sent rei de Catalunya per la Generalitat. I Enric IV de Castella era un enemic declarat ja a Castella dels parents de Joana Enríquez, cèlebre, o tristament cèlebre. Joana Enríquez era la segona muller de Joan II, la madrastra del príncep. Joan II s'hi havia casat el 1444, 3 anys després de la mort de l'altre. Bé, Joan Enríquez va convèncer, i Joan es va voler deixar convèncer, que el seu fill era deslleial. Va estar, diguéssim, el pa de ser acusat d'un crim de lesa majestat. A causa d'uns documents falsificats per ordre de Joan Enríquez, que l'acusaven de mantenir contactes amb els enemics de la corona i de conspirar per obtenir el tron. El desembre del 1460, el rei, en plena celebració de Corts, va ordenar la detenció i empresonament del seu fill, el príncep Carles. La història és certament duríssima i crua. La detenció va ser considerada immediatament anticonstitucional. Carles era el primogènit, era l'hereu del monarca, i es va produir un gran moviment de protesta a Catalunya que va conduir a l'alliberament de Carles. Paral·lelament, el regne de Navarra es van revoltar els de Monteros, els seus partidaris. I això va manar el rei, va manar Joan a un autèntic carreró sense sortida que va tenir la seva màxima expressió en la capitulació de Vilafranca, la Vilafranca del Penedès, signada el 21 de juny de 1461. Aquesta capitulació de Vilafranca ha estat considerada com el triomf màxim del pactisme. Sí, per pactisme s'hi entén, o s'hi vol entendre, com algú ha fet, les prerrogatives de l'oligarquia i l'aristocràcia catalana per damunt de la mateixa monarquia i, per descomptat, dels estaments populars. I algú l'anomena la Concòrdia de Vilafranca, també. Però bé, perquè es van establir uns capítols, es pot anomenar capitulació entenent en aquest sentit, de relació de capítols. La capitulació de Vilafranca reduïa al mínim, a la mínima expressió, el poder del monarca en benefici de Carles d'Aragó, príncep Carles, i recollia, evidentment, moltes de les aspiracions de l'oligarquia. I la segona idea, estipulava que el rei no podia entrar a Catalunya sense permís de la Diputació del General o Generalitat. Carles quedava nomenat lloctinent general i reconegut primogènit. I Joan II perdia, de fet, i també de dret, la sobirania sobre Catalunya. En aquest estat de coses, el 23 de setembre de 1461, moria Tísic i sense fills Carles. Hi ha alguns fets de historiografia que parla que ha enverinat per la seva madrastra. Aquest aspecte està per per confirmar i ho estarà sempre perquè has de veure pas els documents que t'expliquin res, com tampoc sabem mai si Joan de Canyamàs el regicides de 1492 actuava sol o no. Si no sabem moltes coses de l'assassinat de Kennedy, de Martin Luther King, de l'atemptat contra els empares per 4 dies, imagineu-vos amb el temps que hi ha hagut per silenciar, emboirar, negligir alguns d'aquests aspectes. Bé, el febrer de 1462 esclatava la Guerra Civil. I una explicació tradicional com la que s'havia pogut fer als 50 o als 60, o als 50 o als 60, si és que la dada es feia res d'estat de Catalunya, hauria negligit qualsevol altre aspecte. Hauria dit que la Guerra Civil Catalana és resultat directe d'un enfrontament entre el rei, Joan, i el seu fill, Carles, sota l'ombra d'una malvada, Joan Enríquez. Aquesta versió és avui insostenible per parcial, no perquè sigui incerta o falsa, sinó perquè és marcadament incompleta. A la Guerra Civil Catalana es va conduir un altre conjunt d'elements que feia molt de temps que es trobaven, alguns amb trajectòria secular, i que, arran de la mort de Carles i amb l'alteració que es va produir, van trobar la via idònia per expressar-se. La Guerra Civil és, doncs, conseqüència també de la crisi econòmica i social fortíssima que patia Catalunya al llarg del segle XV i que ja li havia fet perdre el seu paper preeminent en benefici del Regne de València, que com saben serà el motor de la Corona d'Aragó al llarg del segle XV. I aquesta crisi, dic prèvia a l'esclat de la guerra, posterior, encara molt més, però és prèvia. Aquesta crisi econòmica i social se sustentava en diferents pilars. Un era la lluita entre la Lliga i la Busca pel control del Consell de Cent de Barcelona. El Consell de Cent de Barcelona no només era l'òrgan municipal de la ciutat, sinó que dictava mesures de caràcter nacional, amb projecció cap a tot el país, perquè Barcelona tenia molts carrers, és a dir, molts llocs que estaven sota la seva jurisdicció, alguns molt llunyats, com per exemple Flix, que no és una idea, que n'hi ha Mas, no era Joan, també era un carrer de Barcelona, que n'hi ha Mas del municipi de Borrius, a Maresme. Bé, o la Viga era el nom que s'autoproclamaven aquells que es consideraven els pilars, els fonaments, les vigues, el sosteniment de la societat. Era la ciutadania honrada, la burguesia enriquida, les grans oligarquies que tradicionalment havien controlat el Consell de Cent. El Consell de Cent tenia un organisme de deliberació format per més de 100 membres en representació de les diferents mans i tenia una cúpula executora, que és la que de veritat marcava el ritme seguit, formada per 5 consellers, que també procedien de cadascuna de les mans. Ciutadans honrats, mercaders, artistes, menestrals. Doncs bé, la Busca, allò que hi ha entre les Lligues, els encenants, el farciment, que hi ha un altre nom que s'ha de donar també a la Lliga, representava els estaments que podem considerar menestrals, amb barreja d'algun mercader i d'algun professional liberal que podríem adequar a l'actual categoria dels artistes, a l'antiga categoria dels artistes. Bé, a inicis, finals dels 40 i dels 50, es va crear el Sindicat dels Tres Estaments i Poble de Barcelona. Aquest nom de Tres Estaments recull mercaders, artistes i menestrals. I sota els auspicis directes del governador general dels 40 requerents al sindicat dels Coneixements i Pobles de Barcelona va aconseguir per primera vegada en la història del municipi de Barcelona tenir-ne el control polític. Ara, en esclatar la guerra, la Lliga ja l'havia recuperat. El fenomen, la lluita, la armada, per al control de la municipalitat barcelonina, segueix la pena. I després hi ha una altra gran contenciosa, impressionant, que és la lluita entre senyors i pagesos a la Catalunya vella, a la Catalunya al nord del Llobregat. Aquell era un món d'una feudalitat extrema. Els pagesos estaven sotmesos als mals usos. Els mals usos eren imposicions que constaven a les constitucions, que s'havien integrat al cos jurídic i legal del país i que, per tant, diguéssim que la noblesa les havia aconseguit posibilitzar, les havia aconseguit fer vàlides, si bé en un primer moment les havia aplicat simplement amb el recurs de la força. El primer d'aquests mals usos i el que va definir tot el conjunt de pagesos era la remensa. La remensa és una paraula polisèmica. La remensa vol dir que el pagès està escrit a la terra, la famosa gleba. Això ho hem sentit, però no altres indrets. És a dir, que no pot abandonar la terra en la qual ha nascut. I està escrit, està afocat, sotmès a foc, o sigui, a residència fixa. Si vol abandonar la terra, ha d'arribar a un acord amb el senyor, pagar-li una quantitat de diners i aquesta possibilitat d'alliberament rep el nom també de remensa. Per això els dic que és una paraula polisèmica. La situació d'una pagesia seriosament constrenyida del marc feudal s'acaba d'explicar pels altres mals usos, alguns dels quals són realment escoixats. La cobúcia deriva de la paraula cucut, cornut. Vol dir, que potser ho hem explicat, que si la dona del pagès és sorpresa cometent adulteri, una part dels béns del pagès, normalment la tercera part dels béns mobles, van a parar el senyor. Encara que el dret, el mal ús de la cobúcia, canvia segons quina sigui l'actitud que hagi adoptat el marit. Això no puc precisar perquè si no explicarem el que hem d'explicar, no estàs, però desgranat, enfilat. Després hi ha l'intestia. Si el pagès ha mort intestat, pagès per la nensa, s'entén, ha mort intestat sense fer testament, una part dels seus béns també va a parar al senyor, perquè esclar, s'entén que no haver testat es produirà una fragmentació del domini que al senyor no li interessa per res. Després hi ha l'àrcia, derivada del llatí arsum, cremar, amb el supòsit que el pagès se li cremi el mas, o se li cremi alguna propietat, serà penalitzat per raó d'una negligència. Hi ha també l'eixorquia. Si el pagès de remensa és això, si el pagès de remensa mor sense descendència legítima, tornarà també a rebre una imposició sobre els seus béns. I finalment encara hi ha la ferma d'espoli forçada, vinculada a hipoteques i dots, i que no cal estendre-s'hi. Bé, si ja tenim aquests malfusos legalitzats, incorporats al teixit jurídic del país, tenim encara per afegir les anomenades consuetuds iniques o costums inacceptables, que no estaven incorporats als textos legals perquè tanmateix eren practicades. La més curiosa, la que recorda tothom, si més no l'alumnat no se la deixa mai, les proves és el famós dret de cuixa, el dret de pernar en castellà, i com surt en els documents, molt ben bonic, el ius primae nocte, el dret de la primera nit. El dret de cuixa, el senyor pot passar, si vol, la nit de noces amb la núvia i procedir a la seva desviació. Suposant que el pagès no hagi estat més ràpid. Tenir això també present. Sempre discuteixi que el dret era exercit o no. Mireu, l'Aragó ho va ser fins al segle XIX. I en algunes contrades de Catalunya havia derivat cap a una altra fórmula que tendia a intentar assegurar el domini del senyor. Cap a on havia derivat? Doncs els dos cònjuges esperaven estirats al llit, panxa en l'aire, i el senyor els passava caminant per la bona. Aquest extrem està documentat i és una derivació de la consulta iniqua, teòricament abolida el 1486 a Guadalupe. Després hi ha l'illus maltractant, el dret de maltracte, això és important. El dret de maltracte permet als senyors de tancar en una tàbara, en una tina, en una sitja, els seus pagès de remensa, d'imposar-los i multes, d'empresonar-los, de castigar-los físicament. I si el senyor és alta justícia, com passava en Poblet, hi ha la justícia civil, hi ha la justícia criminal, vaig fent links, que se'n diu avui en dia, condemnats a la pena capital, a la pena de mort o a la pena de vida que diuen els italians, per suspensió. Que pengi de l'alta forca fins que la seva ànima se separi del seu cos, un escarment seu i exemple per als altres. I tot això li tenia a ti amb una persona agenollada davant que acaba de ser condemnada a mort, Poblet, 38 condemnes a pena capital, un tribunal eclesiàstic. Comentades clarament dita. Bé, el virus maltractant-li és interessantíssim per als senyors, perquè se la poden remetre, poden perdonar una sentència capital que ells mateixos hagin disposat a canvi d'una multa, d'una compensació econòmica de l'estil que creguin convenient. No? Doncs bé, si el dret de cuixa, el dret de maltracte no fossin suficients, hi ha el dret de vida. La dona del pagès ha de donar el pit, ha d'allatar els fills del senyor, si aquest així ho vol, i en preferència els fills propis. Evidentment, mals usos que agraven la situació econòmica, consuetuds iniques, que són un autèntic atemptat, és el que avui en dia en diem els drets universals de l'home, porten la Catalunya Vella a una situació de revolta que es manifesta per primer cop cap a 1380, aleshores amb caràcter simbòlic, s'aixequen foses, s'aixequen creus davant dels masos, s'escaven foses, i arribar a part de la primera generació revolucionària, i això arriba fins a la Guerra Civil Catalana, i aquí volia anar. La Guerra Civil Catalana per què comença el febrer de 1462? I no ho fa el setembre del 61, quan mor Carles, si el tema estava entre el rei i el príncep. Comença el febrer de 1462, perquè aquell hivern els pagesos de Remensa, anomenats de la muntanya, de la zona de l'espina dorsal de Catalunya, s'aixequen en armes contra els senyors, comandats per Francesc de Bertallat. Evidentment, la Generalitat seguint els interessos de l'oligarquia i de l'aristocràcia, envia un exèrcit per sufocar la revolta pagesa i, d'una forma òbvia també, el rei, que fa encara no 3/4 d'any l'han destrossat a Vilafranca, l'han expulsat com pillor del país, veu l'oportunitat claríssima per tornar a manifestar-se una vegada més al costat dels remenses, fer servir la immensa força de xoc dels remenses i intentar recuperar la corona que ha perdut. Per això la Guerra Civil comença l'hivern del 462 i no l'estiu tardor de 1461, així de clar.
Bé, el febrer del 1462, aquest aixecament es produeix en concret perquè els senyors volen restablir els mals usos que han estat suspesos temporalment per al fons del magnàtic. El fons del magnàtic ha dictat una sentència interlocutòria que anul·la els mals usos, que temps després que prendrà Ferran II, Ferran el Catòlic, i els senyors tenen el dret, sabent que el rei és fora, sabent que està fet fora, sabent que els pagesos no tindran el suport que han tingut, els volen reimposar. La cosa es complica definitivament quan Joan II pensa que no tindrà prou amb el suport dels homes d'haver tallat i busca l'ajut internacional. Aquest ajut internacional el troba en els veïns del nord, en la figura de Lluís XI, el rei de França. I l'any 1462, el mateix març del 62, Joan II hipoteca per 30 anys els comtats, diguem el senyor Sabanya, Buclem, Desespí, Carcina, etc., en favor de Lluís XI, és el tractat de Bayona. El 1492, quan Ferran II rep l'atemptat de Joan de Canyamàs, que està a punt de costar-li la vida, el cronista Carbonell diu que va anar un fil d'aranya que el rei visqués, és a Barcelona per negociar amb els francesos el retorn dels territoris hipotecats. El seu pare 62, res de descobriments d'Amèrica ni de històries. Que va passar el desembre del 92, Amèrica, com sap tothom, fins i tot si les rates de clavegueres ha estat descobert el 12 d'octubre, i ara senyoríssima del calendari patri, la patria del costat, llavors la cosa és estar allà perquè tot tornin, tornin aquests territoris. També aprofita per impartir justícia, i quan surt del Palau Real, un pagès no pretende contra la seva persona. Però bé, tornem al 62. El rei es desentén de la capitulació de Vilafranca, entra a Catalunya, per Ponent, pren Balaguer, la capital històrica del comtat d'Urgell, símbol, l'autèntic emblema, i el 9 de juny les institucions, llegeixis Generalitat i Consell de Cent, el declaren enemic públic i el desposseixen directament de la corona. Això ja és un pas més enllà de la capitulació de Vilafranca. Ja està claríssim que és aleshores quan comença la Guerra Civil, quan els conflictes s'han anat solapant i ja formen un tot indestriable. El Partit Realista, de Joan II, serà sostingut per Lluís XI de França i l'exèrcit del comte Gastó, Gastó de Foix, encara a vegades es cruixeix a la universitat sentir col·legues anomenant Fuà, com si parlessin del paper, quan tracten d'aquest comtat pirinero, com si fos, no sé, a les Filipines, del comte del Gastó de Foix, que és un gendre de Joan II, i que ha estat declarat hereu de la corona de Navarra després de la mort de Carles.
hi ha al costat del rei els remències d'haver retallat, ajut incondicional. I també hi ha un ampli sector, no tot, però un amplíssim sector del partit Buscaire, de la Busca. Valors de la Cort i algun altre noble. A l'altra banda, tenim la burgesia de la vida, l'oligarquia, el Consell del Principat, i també és cert un nombrós sector popular, sobretot de la ciutat de Barcelona, mogut pel mite, per la figura, per l'aureola que tenia el príncep Carles. Gairebé santificat. Els poders taumaturgs de primera magnitud. Podem llegir també en algun lloc que els sectors populars es mobilitzen per defensa de les constitucions. La defensa de les constitucions, el 1462, no crec que mogués ningú. No? L'altra cosa seria el 1640, el Marco de Saga, o seria a la vella de la Pingua de Barcelona arran del 16 de juliol del 13 i del setembre del 14 que està exercit, que passaria en funció del que havia, del que s'havia de minut després del marxa, no? De l'any del 1717. Bé, aquí la defensa de les constitucions jo la posaria molt en entredit. Bé, el cas, és que hem acabat les causes, molt cert, està controlat ovàriament, no pateixo. Hem acabat les causes i, com veuen, o com suposo que ho han pogut entendre, són més complexes. Són simplement plurals, no el singular. I això fa que el conflicte que es viurà durant 10 anys sigui extraordinàriament cru, sigui una guerra civil amb tot el pes de les dues paraules, que hi hagi canvis de bàndols, que hi hagi també una notable confusió ideològica, sobretot entre alguns sectors antireialistes, i tot s'hauria pogut acabar, tampoc sabem com, i hi ha prou feina saber la història que va passar com per fent de ficció, si el setembre del 62 el rei hagués reeixit, perquè va assetjar Barcelona, va estar a punt de rendir-la, però a 1 d'octubre va haver d'abandonar el setge, sense haver aconseguit el seu propòsit. Bé, tenim doncs la França aliada de Joan II, els remenses de Joan II, un ampli sector de la Busca, un Joan II, què fa el Consell del Principat? Generalitat, Consell de Cent, doncs jurar fidelitat a Enric IV de Castella. Dic que la guerra civil es va fer en defensa de la terra, quan es va donar la corona a Enric IV de Castella, quan es va donar la corona a Enric de Portugal, quan es va donar la corona als angevins, fins aquí podíem arribar, arribarem, no sé, de quina manera es pot arribar a mantenir. El que passa és que tenia en compte que passava tot el que faria la corona, al final gairebé no tenia més candidats. Però bé, es dona Enric IV de Castella. El Consell del Principat assetja Girona sense èxit dues vegades, és un dels famosos setges de Girona, no l'ho Ferrari petitó, sempre que ho fa tota la vida, ell i la seva mare assetjats a la força de Girona, i el 23 d'octubre de 1462 té lloc, hi ha tres batalles importants a la Guerra Civil, i una és la batalla de Rubinat. Rubinat és un castell a la Segarra, ja, que té un combat de Noguera, un castell de visita molt recomanable, i el 23 de juliol, en plena canícula, l'exèrcit de Joan II, amb l'ajut francès, destrossa literalment, les valls de la Generalitat. Hi ha moltes famílies nobiliàries catalanes que quedaran estroncades, que perdran la línia masculina en aquesta batalla, com ho recorden molts arbres genealògics. i l'octubre del 1462, amb el suport de l'arcabisbe de Tarragona, Joan Durrea, Joan II guanya la plaça de Tarragona, que ara la tindrà durant tota la guerra, tindrà un autèntic cap de port per anar fent falconades. I a més, el 1463 aconsegueix la segona ciutat de Catalunya, Perpinyà, i Cotlliure. Tanque un triangle que el permet recuperar del fracàs davant la capital, davant de Barcelona. Des de Tarragona encarregarà a un diputat, Bernat Saportella, que organitzi una diputació del general favorable a la seva persona, favorable a Joan. És a dir, que des del 1463 tenim dos reis, Joan II, més aquell al qual el Consell del Principat anava a donar la corona, i tenim dues generalitats, la tradicional, la que va aparèixer després de les Corts de Cervera del 1359, i aquesta creada pel rei a Tarragona. I a més de dues generalitats i dues reis, el que tenim és molta guerra, molta misèria i molt desastre. El juny del 1463, Enric IV renuncia, no de forma sorprenent, es va dir en començament, al tron de Catalunya. El tron de la Corona d'Aragó, si volen parlar, quasi ja. I abandona els seus nous súbdits. Per què? Perquè dos mesos abans, el dia de Sant Jordi, en una sentència arbitral signada a Bayona, va ser d'àrbitre Lluís XI de França, els seus francesos, els castellans projectant-se, s'havia decidit que el monarca castellà, Enric IV, retornés a Joan II les places que li havia pres a Navarra, Aragó i a València, que es comprometés a cedir-li el Principat i Barcelona. Mentre que per la seva banda Joan II retornava a Estella i la seva comarca, el rei de Navarra i les Merindades, arribats fins avui en dia, la Merindat d'Estella, i renunciava a les rendes castellanes que li poguessin pertocar del seu matrimoni amb Joan Enrique, i es comprometia, molt important, si hagués estat tingut en compte, a concedir un perdó general als catalans. Sí, en el termini de 3 mesos li juraven obediència. Aquest als catalans és general, pot suposar també com el perdó, i s'entén que es concretava en Diputació de la Generalitat de la Catalunya General i Consell de Senat. La Generalitat, poc salta endavant. I els perquè alarmats per la possibilitat de caure sota la sobirania de França, o això es deia, accepten, en particular que realista, accepten l'oferiment del conestable Pere de Portugal, que va esdevenir rei amb el títol de Pere IV de Catalunya, l'espasa del qual és molt famosa. Pere de Portugal, a més, era fill d'Isabel, de l'Isabel, filla del comte Jaume II d'Urgell, del comte que havia estat derrotat a Casp. Per tant, cert sector de l'historiografia ha dit que el que volien les institucions catalanes era desfer el greuge que 50 anys abans havia patit l'exclusionat d'Urgell a Casp. Era un cap militar, un cap civil, que es considerava que estaria en poca autoritat, que estaria al servei d'aquells que l'havien fet rei, que definitiva la Generalitat i el Consell de Senat anirien movent els fils, com sempre havien fet. La cosa no va anar ni molt menys així, però és cert que els esdeveniments bèl·lics van anar girant si continuaven anant favorables als reialistes, a Joan Savoia. L'estiu del 64 va conquerir Lleida i Vilafranca del Penedès, i el febrer del 65 la Generalitat va patir la segona i última gran derrota a Calaf. La segona divisió comarcal actual, la comarca de Noia, a dins dels dins de la part Segarra. I van ser fets molt dotadors, molt dotables catalans, i a mitjan juliol del 66 els realistes van ocupar Cervera, una mica més tard Tortosa, i semblava que la guerra havia d'acabar per exhauriment del sector antijuvenista. A més, el dia de la seva onomàstica, el 29 de juny del 1466, Pere va morir. El Consell, aleshores ja d'una forma impensada, aquesta ja és una sortida estrambòtica, va nomenar rei de Catalunya Renat d'Anjou. Renat d'Anjou era el duc de Provença i membre com Anjou d'un llinatge que havia estat enemic acèrrim de Catalunya a la Mediterrània Occidental. Joan II havia jurat fidelitat a les constitucions de Catalunya. Joan II havia promès que tornaria a perdonar. Aquesta decisió va causar estupor fins i tot entre alguns membres destacats del partit que la va prendre. A més, Renat d'Anjou va limitar a enviar el seu fill, Joan II, el Joan II de Lorena, en dos Joan II, com a lloctinent. Joan II de Lorena va aconseguir l'única victòria destacada per les armes de la Generalitat a Viladamat, a l'Empordà, el novembre del 67. Però això no va poder fer revifar la causa dels enemics dels Trastàmara. Encara que a primers de 1469, finalment, els franco-angevins, els d'Anjou, de la Generalitat, van conquerir Girona. Per què? L'octubre del 1469 va tenir lloc un esdeveniment cabdal, de fet, per dir-ho de text, era l'esdeveniment que havia suposat un dels 30.000 naixements que ha tingut a Espanya. Que va ser el casament de los reis catòlics. En primer lloc, l'octubre del 69 no van casar reis, sinó que eren prínceps, s'ha de precisar. Un era Ferran, que no tenia gens clar que hagués de regnar. El seu pare estava immers en una guerra civil, però que passava ell mateix, a mig de guerra. Ara, sí que és cert que Joan II va obtenir un poderós aliat militar i que les armes franceses de Lluís XI li sumaven les castellanes. A les Corts celebrades a Montsó, el 1470, Aragó i València van oferir suport econòmic a Joan II, de Catalunya i Aragó, i a finals de 1470 va morir Joan de Lorena. Hi havia un neguit extraordinari, que era de Portugal, agafa la corona i es mor, Joan de Lorena es mor, patia, de tota manera envien el seu fill homònim, Joan, conegut com Joan de Calàbria. A les darreries del 1471, les tropes de Joan II i amb l'inestimable ajut dels remenses recuperen Girona. I nombroses viles de l'Empordà, del Vallès, del Maresme, van sotmetent-se a Joan II. El 26 de novembre del 1471 s'inicia el segon i definitiu setge de Barcelona, que resistirà pràcticament un any. La capitulació de Pedralbes signa un estiu mònim el 16 d'octubre de 1472. Després de 10 anys d'una guerra de devastació. Terrible, paurosa. S'esmentaven els fets de Sarral, la Conca de Barberà, se'n podrien esmentar moltíssims altres. Cremes, saquetges, destruccions, pillatges, incendis, la tarea política de terra cremada, tant per un bàndol com per un altre. La guerra civil va suposar l'enfonsament definitiu de Catalunya. El 24 d'octubre de 1472, quan es va signar la capitulació de Pedralbes, el primer que va fer Joan va ser anul·lar la de Vilafranca, que era humiliant per ell. El sobirà, a partir d'aleshores, va maniobrar amb molta destresa. Va pretendre fer veure que no hi havia ni vencedors ni vençuts, encara que la Generalitat havia perdut la guerra. Va alliberar tots els presoners. Va ordenar el sobreseïment de les causes judicials. Va anul·lar fins i tot les sentències judicials dels temps de la guerra, entenent que estaven viciades. I va retornar els béns confiscats, que tenien en compte que la monarquia estava, i lingüísticament parlant, exhausta, però no era fer molt. El rei, però, només va aconseguir de normalitzar, i d'aquella manera, les relacions amb l'oligarquia catalana, amb els seus amics. Però les reivindicacions populars van quedar, no sé si resoltes, però jo gairebé us podria dir que desateses. La qüestió remensa, la reforma de les institucions, el paper de la busca, això no se'n va parlar absolutament per res. El rei es va limitar a ennoblir Francesc de Verntallat. El va anomenar vescomte d'Hostoles, als Hostoles. Doncs el rei Remensa no se'n va preocupar, els remenses es van sentir doblement traïts pel rei al qual havien ajudat a guanyar i pel que havia estat el seu líder. La misèria es va apoderar de Catalunya i els darrers anys del regnat de Joan, Joan va regnar encara 7 anys més, semblava un espectre. Ja dic espectre, una persona destrossada per la lluita, primer a Navarra, després a Catalunya. Aquests 7 anys que quedaven de regnat van ser d'una inoperància absoluta, total. El país estava enfonsat per una greu crisi econòmica, amb una població empobrida, molt mancat de recursos humans. Penseu que en aquest moment hi devia haver 350 o 400 mil persones a Catalunya, no pas més. Amb encara 4.000 quilòmetres quadrats més que avui en dia, perquè encara teníem la Catalunya Nord, on no hi descansava. El gran comerç en decadència, la moneda devaluada, sotmesa a unes alteracions brutals, un nou reament social, moral, psicològic, de primera magnitud, propi de qualsevol sortida d'una guerra civil. Aquesta va ser la situació que va heretar Ferran. Ferran II, sobretot arran dels estudis de Jaume Vicenç Vives, ha estat considerat com un rei corredreçada, que servia la mateixa paraula tot. Ferran II es va preocupar de la situació de la mensa. Ferran II es va preocupar de reformar les institucions. I, encara que ara els explicaré per acabar el tema de la mensa, hem de saber que les conseqüències de la guerra civil són manifestament importants, perquè col·locaran Catalunya que em van intervirar per no ser-se buscant-ho de la manera que jo busco, al marge de la dinàmica imperial. Justament per la corona de Castella amb 8 milions d'habitants. Aconseguirà de projectar-se cap al nou món, per fer el que van fer, i el saber, però bé, si ja no estàs, és un altre tema, al llarg. Aconseguirà de projectar-se cap al nou món, Catalunya no tindrà forces, a part que la frontera americana li haurà estat prohibida. Bé, que només es pot prohibir que s'ha negat alguna vegada, perquè tenia un objecte de paraules. Catalunya serà, al segle XVII i XVII, un país de bandolers, un país de gavatxos, amb un 15-20% de població procedent del Regne de França, de la zona del Llenguadoc, que parlava de poc i no poso. Un país seriosament desestructurat, amb una presència estatal molt feble, amb una situació semblant a la que en altres senadors va donar una aparició per homes com la màfia, que mentre estan totalment desvirtuats per que tenen una hora, és una gènesi històrica molt paral·lela a la situació que estructuralment es vivia a Catalunya. Aquesta és tota una altra història, la Catalunya dels temps moderns. Per cloure, l'any 1486, quan ja feia 7 anys que regnava, Ferran II dicta sentència arbitral des del monestir extremeny de Santa Maria de Guadalupe, redactada en castellà, el rei no es parlava castellà. Se la coneix com una sentència arbitral de Guadalupe. I aquesta sentència posa fi, es diu, al dret de remença, que com veieu va durar el mínim de 100 anys. Què ha hagut de passar perquè s'esdevingui això? Que hi ha hagut d'haver una segona guerra remensa. La primera guerra remensa es confon amb la civil. El segon aixecament dels remenses és de 1483, dura fins a 1484, quan els remenses són desfets a Llerona. Els remenses venen encapillats per Pere Joan Sala. Pere Joan Sala és el líder del sector radical, de l'ala radical del moviment pagès. D'un moviment pagès que arriba a plantejar, i atenció a la data, 1486, perquè permet de donar-se del primerenc que és, del primerenc que és aquesta manifestació, la supressió del sistema feudal que s'esdevindrà el 1835. Per tant, el que Ferran decideix en la sentència central de Guadalupe està molt lluny del que eren les aspiracions pageses. Llegiran en molts textos que la sentència vital de Guadalupe aboleix els mals usos i les consuetuds iniquos. Bé, és una veritat parcial. La sentència vital de Guadalupe estableix que els pagesos de remensa poden comprar l'abolició dels mals usos i les consuetuds iniquos. No és ben bé el mateix una cosa que una altra. I si no, que li preguntin a Joan de Canyamàs. I cloc l'intervenció. Joan de Canyamàs atenta contra Ferran II el desembre de 1492, com ha estat dit. El dietari de la Generalitat de dir que era atemptat, no res, tres línies. I amb un full que intercalen entre dues pàgines amb posterioritat. El manual de novells artits, quan detall del Consell de Cent, en fa una descripció una mica més llarga, i és allí on Joan de Canyamàs és reputat de pagès bar e traïdor, corat, o sigui, folla. El procés, no sé si ets hauria de dir, no s'ha conservat. no sé fins no s'hi va haver mai. Joan de Canyamàs treu una espasa curta de sota la capa, encara avui ens estem interrogant de com aconsegueix arribar tan a prop del rei, i llença com d'espasa contra Ferran Ullera. El d'espasa contra el rei, que era una reencarnació de Déu a la terra, amb la intenció de decapitar-la. En aquell mateix moment, un cortesà del seguici de Ferran crida el rei, i el rei es mou per escoltar-la. Llavors l'espasa passa fregada. Aquí la historiografia castellana hi va afegir la intervenció miraculosa d'un collar que li havia regalat la reina Isabel, que com va fer saltar l'espasa no la feia saltar, era un collar a més de dur un arnès, com a mínim. Però bé, intenta descarregar un segon cop, però aleshores ja és reduït, llencen a terra i els del seguici esteven el punyal per acabar la feina allà. I el rei, amb una mà aguantant-se el degotall de sang que tenia i amb l'altra estesa, diu, no el mateix. Per què? Perquè el que volen és interrogar-lo, sotmetre la tortura. Si el rei hagués tingut clar de bon començament que Joan de Canyamàs actuava sol, que Joan de Canyamàs no formava part absolutament de res, que era un pagès poll, va i traïdor, l'haurien deixat sec allà mateix. Però sotmeten a les més terribles tortures, a una mort espantosa que m'estalvio, perquè era pròpia de la manera com s'exercia la justícia a l'època. Sàpiguen que les seves cendres encara no estan pares. I tot amb l'intent de fer-li confessar si formava part d'una conspiració, si hi havia una trama ordida per assassinar el rei. Quan havien passat 20 anys de l'acabament de la Guerra Civil. Acabo parlant de les seves preguntes, o de les vostres preguntes, he combinat sempre el tu i el vostès, amb una actuació de la reina Isabel que demostra que certament monta tanto i tanto monta i s'ha de Fernando. El cronista Miquel Tartolín, que aleshores era l'Arxiu Reial de Barcelona, que havia l'Arxiu de la Corona d'Aragó, és una persona que va presenciar directament els fets i que els va seguir de prop i que ens ha llegat la principal crònica que tenia, a part d'un cortesà castellà del seguici, Andrés Bernalda. Bé, Gaderlin explica que el rei, que és el pare de Xavi, perquè si no, va estar 3-4 dies al llit, que va anar, com els dic abans, l'expressió d'un fil baranya que no morís. Sabem què va fer la seva esposa. Va cridar les galeries del poble de Barcelona per marxar. Temerosa, això diu, tant Carbonell com Bernalda, no és cap inversió dels nacionalistes catalans. Per marxar temerosa que es produís una revolta davant una part del territori ja considerada díscola, indòmica, difícilment subjectable, fins i tot es van fer algunes seguides sobre els jueus, perquè aquell any havien estat expulsats, ja saben que l'any 92 hi ha molts esdeveniments capdals, el descobriment de l'Amèrica, la gramàtica castellana de Nenrija, l'expulsió de les judies, doncs, sobre els jueus que havien estat expulsats per veure si també tenien alguna cosa a veure amb aquesta maquinació. Avui sabem que Joan de Canyamàs era simplement el tenent de la seva força, un pagès de remensa. Sabem que era més gran un pagès de remensa que no havia pogut pagar els talls. Que per tant continuava subjecte als mals usos i als consolatius.
que havia hagut de marxar al rei de França perquè havia estat bandejat, és a dir, agitat de pau i treva, fet fora de la pau i treva, que potser sí que havia escollit, però que estava prou o bé boig, o bé traviat, o bé amb dues coses a la vegada, com pot decidir a perdre's la justícia sobre aquella persona que considerava que ell i el seu pare havien traït els interessos de diverses generacions de pagesos que havien lluitat en favor de la monarquia i que havien aconseguit, en un moment extraordinàriament difícil, de garantir la continuïtat d'aquesta monarquia en el tron de la monarquia de Roma. Thank you.